Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. És divendres 9 de març i avui, per començar la nostra cita amb l'actualitat social, posarem en portada les noves tecnologies. Volem fer una reflexió de l'ús que en fan alguns joves. Ben, podríem estar parlant de l'altra cara de les TIC.
Certament, la irrupció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació TIC ha suposat un avanç comparable només a la invenció de la impremta en el seu temps. Sense anar més lluny, les TIC han significat un abans i un després dins del món de la integració de les persones amb discapacitat. És aviat per veure com cristal·litzarà tot això, atès que encara no s'ha tocat fons. Però aquest camp tan tecnològic també presenta altres cares poc desitjables, una de les quals l'assetjament escolar. És l'anomenat ciberbullying, més fàcil, més greu i més estès gràcies a Facebook. El que abans es cenyia només a l'aula i a l'àmbit escolar, ara surt amb més sanya que mai a la palestra pública. No solament es tracta de vexacions orals a companys, sinó que poden intervenir imatges, textos i sons ridiculitzants, humiliants i comprometedors per les seves víctimes. Materials que seran editats en tot tipus de suports digitals i que es llançaran a un aparador mundial virtual. Moltes vegades l'analfabetisme digital dels pares només fa que agreujar aquestes pràctiques de joves estudiants. Les TIC no són pas el problema. L'ús que fa l'home de les TIC, moltes vegades sí.
Comença el Catalunya sense barreres d'aquest divendres 9 de març. Continguts de la nostra hora de ràdio. A veure qui ve avui als estudis. Mireu, a Espanya es calcula que hi ha uns 3 milions de pacients de malalties minoritàries i a la Unió Europea hi ha més de 30 milions de persones afectades. Avui conversarem sobre el tema amb Anna Ripoll, és delegada de Catalunya de FEDER, la Federació Espanyola de Malalties Rares. I ben sabem que aquesta setmana hem celebrat el Dia Internacional de la Dona i des de Catalunya sense Barreres volem retre homenatge a la Diada parlant d'unes dones invisibles. Són les dones amb discapacitat intel·lectual. 5 d'elles han rodat un documental magistral que trobeu a www.feapsmadrid.org. Feapsmadrid.org. También somos mujeres. És una peça que proposaríem pels Goya. Del documental i de les dones amb discapacitat intel·lectual és que parlarem amb Sílvia Sánchez, directora de Relacions Institucionals a FEAPS. De moment, també somos mujeres. www.feasmadrid.org. És un documental magistral, de debò, mireu-lo. Tertúlia d'equip per comentar amb els col·laboradors del programa com veuen ells la incorporació de les persones discapacitades al mercat de treball en temps de crisi. Difícil fer ronda de currículums amb la que està caient al carrer? Què podem fer si no llençar la tovallola? Preguntes que tindran resposta en temps de taula rodona. De moment us descarregueu el documental También somos mujeres, però ens sentiu a la ràdio, eh? En tot cas, a partir dels 9 del vespre podeu visualitzar el documental. Ens posem en marxa al costat de Toni Huguet al control de so i anem directes a ironies. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone, Constantinople, now it's Thursday night, on a moonlit night. Every... Ironies socials amb Montse Clotet.
Ja tenim la primavera a tocar. La roba s'alleugereix i tothom corre cuita a intentar posar-se en forma per lluir el tipet. Això aquí, perquè a altres indrets del món, la cosa és ben diferent. Vivim en un món ple de contrastos i on, malauradament, l'estupidesa humana ho capgira tot. Hem passat de preocupar-nos per la desnutrició i la fam en el dit tercer món a crear un problema encara més gran en el primer, anomenat obesitat. Un problema aquest que no només és la causa d'una mala nutrició i d'incorrectes hàbits alimentaris, sinó també d'una manera de viure, físicament sedentària i mentalment carregada d'estrès i nerviosisme. Això ens manté en un constant estat d'ansietat en què la necessitat de consumir sucres i hidrats de carboni hi és sempre present. Cal urgentment més informació real sobre els perills que comporta tot plegat i una reeducació dels hàbits de vida. Però interessarà això a la gran indústria alimentària del menjar ràpid i barat i a les poderoses farmacèutiques que tants diners maneguen? Jo crec que no.
Doncs la veritat és que estem a dues passes de la primavera que la sang altera. Mentrestant, la que ha vingut una mica alterada és la Sònia Burgués, que s'ha passat una setmana als Estats Units. I hi ha qui diu que s'ha entrevistat amb l'Obama. Jo això no m'ho acabo de creure. Després, ara que està aquí descarregant l'abric a l'entrada, ja ens ho explicarà. Ara escoltem la seva feina, perquè això sí, tot ha deixat la maleta a terra i s'ha posat a fer el seu comentari.
El comentari de Sònia Burgués. Sempre parlem de que els malalts mentals hem de patir l'estigma que ens ha imposat, que si ens és feixuc, que si ens determina. Però què és en realitat això de l'estigma? D'on surt? La paraula estigma, que etimològicament deriva del grec, significa marca, és a dir, la marca que se'ls posava als esclaus per a ser identificats com a tals. Més tard es va començar a emprar en psiquiatria per a fer referència a que els malalts mentals serien portadors d'uns estigmes o marques que els assenyalarien com a éssers diferenciats de les persones que anomenem mentalment sanes. Avui en dia les marques físiques ja no hi són, però existeixen altres tipus de, diguem, tractes que no són en igualtat de condicions. Avui en dia es diu que al malalt mental se l'estigmatitza quan se li atribueixen certs comportaments que no són freqüents en ell com si realment ho fossin. Per exemple, el pensar que totes les persones amb trastorns mentals són molt agressives o violentes. I és que encara perduren una llarga sèrie de creències sobre les diferents patologies psíquiques com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la mateixa depressió, entre d'altres, que ocasionen discriminació i rebuig cap al malalt. Quan la persona n'és conscient, pateix i molt. I aquest, i no un altre, és el problema més important a salvar en aquest camp. Tractem de posar-hi remei i caminar cap a una vida més justa per a tots.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Fins a les 9 del vespre us farem companyia al costat de Xavier González, Montserrat López, Sònia Burgués i Montse Clotet. Què tal, companys? Bona tarda.
Perfecte.
Bona tarda.
A veure, Sònia, has vist a l'Obama o no?
Pues no, no he tingut la sort o la desgràcia.
Segur? Ui. Que la teva germana m'ha dit que sí.
No, ella al·lucina i jo no l'he vist.
Però si la malalta mental ets tu, no la teva
bueno,
germana.
Bueno, però algo tindrem en comú de ser germanes.
Ai, jo no sé. Potser... Sònia, alguna persona amb discapacitat t'has trobat a Nova York?
Sí, sobretot gent amb muletes. Mm. Sí, gent amb cadira de rodes, n'he vist pocs. Realment n'he vist pocs. I és que allí, a veure, tothom funciona via metro. Llavors, els metros no estan...
Adaptats?
Adaptats.
No em diguis.
Llavors, no es pot baixar el metro.
Déu-n'hi-do.
i via cotxe és impossible circular per Nova York. I via taxi ja és per
ruïnes. Per ruïnes.
Clar. Llavors sí que he vist gent amb muletes, amb crosses, vamos, i gent pues, amb una mà, sense una mà o sense un peu, però ja res més.
I Sònia, el trastorn t'ha molestat o t'ha deixat passar una bona setmana de vacances als Estats Units?
El trastorn no jo crec que no m'ha molestat. No, m'ha deixat passar una bona estona. M'he sentit molt integrada, m'he sentit molt còmoda, una ciutat molt acollidora, hi ha gent de tot arreu, pots, és el que comentàvem amb una mica abans, que si en una tenda o en un bar o el que sigui no t'entenen en anglès, sempre hi ha algú que parla espanyol.
Mira.
Perquè que si Sud-amèrica, que si Cuba... Que...
Català és més difícil, oi?
No, català ningú ho he trobat.
I el jet lag tampoc t'ha afectat per la teva malaltia mental? Perquè diuen els psiquiatres que potser sí que influeix.
A mi no. El que passa és que, a veure, jo vaig arribar ahir a l'aeroport a les 8 del matí, a les 10 del matí era a casa i em vaig tirar tot el dia dormint.
Ja.
I llavors, clar, suposo que per això, que si hagués tingut que anar a treballar a les 11, m'hagués afectat i molt.
Mhm. Benvinguda, no?
I tant.
Fantàstic que estiguis aquí amb nosaltres. Gràcies. De nou. La feina la vas deixar feta, per això, abans
de
marxar,
sí. Gràcies.
Mireu, us vull presentar Anna Ripoll, que és la nostra primera convidada, delegada a Catalunya de FEDER, la Federació Espanyola de Malalties Rares. Què tal, Anna? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella és la mare d'una d'aquestes persones, 3 milions de pacients de malalties minoritàries a Espanya.
Sí, aproximadament.
Això ho
diuen les estadístiques.
Uh-huh. Un d'aquests, una persona d'aquests 3 milions és el seu fill.
Doncs sí.
Què li passa concretament al... Recordi'm el nom.
El meu fill, Eduard.
A l'Eduard.
Sí, doncs l'Eduard és un noi que ara té 26 anys i té un síndrome que es diu Prader-Willi. És una alteració cromosòmica. És congènita, vol dir que neixes amb aquesta malaltia i, bueno, és aleatòria, no és hereditària ni res d'això, però com la majoria de malalties minoritàries. Aquesta malaltia en concret afecta a una de cada 15.000 persones.
Sí.
Doncs per això és minoritària, no? I bé, les característiques principals potser és el que volíeu saber, no?, d'aquesta malaltia.
I tant.
Les característiques principals i la que més poden afectar la seva vida quotidiana és que aquestes persones neixen sense tenir sensació de sacietat. Per tant, es pot considerar que és un trastorn alimentari, entre altres coses, no?
Sempre també tenen necessitat de menjar.
Sí. A veure, un exemple molt fàcil seria de que una persona quan menja, doncs arriba un moment que per molt que li agradi el que està menjant, doncs té una sensació que rep el seu cervell de que ja està tip i deixes de menjar, pares. Doncs aquesta sensació que normalment senten totes les persones quan menja, ells no la tenen. Per tant, si una cosa els agrada molt, doncs poden... nosaltres menjaríem un tall de pastís, per exemple, i en tindríem prou, i ells podrien ser capaços de menjar-se el pastís sencer.
La malaltia del seu fill afecta una persona de cada 15.000?
Sí, aproximadament.
De fet, les malalties minoritàries es troben... 5 casos de cada 10.000 persones.
Sí, que seria una de cada 2.000.
I recentment hem celebrat el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Ens agradaria que ens expliqués com ha funcionat la diada. El 29 de febrer va ser, concretament.
El 29 de febrer és el dia que se celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. Com que cada any no està el dia 29, doncs ho celebrem el dia 28. Però aquest any ha coincidit,
sí,
i l'hem pogut celebrar el dia 29.
Un any màgic.
Sí. I bé, doncs el dia 29 se celebra a nivell mundial. aquest dia. I a Espanya, doncs a tot el país, doncs han hagut moltes actuacions, accions i activitats al voltant d'aquest, de la celebració d'aquest dia. Aquí a Catalunya, doncs també s'han fet moltes activitats per celebrar aquest dia.
Sabem que Fundació 11 ha participat en la campanya Vacuna't contra la indiferència,
sí,
que consisteix en despertar una miqueta la població. La història de les malalties minoritàries pot anar amb nosaltres també.
Exacte. La indiferència, doncs, és cap al fet de que aquestes malalties afecten a molt... Són moltes malalties, estem parlant de 7.000 malalties, però cada una d'elles afecta a molt poques persones. Per tant, no es coneixen, no només a nivell de la societat, que és normal, sinó també a nivell dels professionals. I aquesta era la campanya, no? Uh-huh. Despertar.
També sabem que Salut, el Departament de Salut, crearà el mapa de centres experts en malalties minoritàries. Ho va anunciar el director de CatSalut, Josep Maria Pedrosa, al Parlament de Catalunya,
sí,
durant la Diada Mundial de les Malalties Minoritàries. Des de FEDER, aquest mapa, què representarà per totes les persones afectades?
Doncs és un pas molt important. És un fet que nosaltres estem, doncs, intentant que aconseguir des de fa molts anys. I realment això vol dir que hi haurà uns hospitals d'experts, que a nivell nacional es diu hospitals de referència, però aquí a Catalunya, doncs, nosaltres volem dir que seran centres d'experts, on un malalt amb la seva malaltia, doncs podrà tenir un equip de professionals que coneixeran la seva malaltia i podrem aturar, doncs, una mica el que hi ha ara, que una persona, quan li diuen que té tal o altra malaltia o que no té diagnòstic, ha de fer un peregrinatge que no s'acaba mai en busca del diagnòstic i de saber realment què ha de fer per abordar la seva malaltia. I això seria una cosa que realment és com... Ja hem arribat a aconseguir això, no?
Però el mapa en si no és... implicarà que hi ha també els hospitals?
Sí.
Amb els experts?
Sí, sí, sí. Sí, 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 el mapa... Bueno, el mapa d'experts és precisament per poder
localitzar-los
en quins hospitals, doncs, hi obran aquests centres de referència.
2009, que es va crear la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries, com està funcionant i de fet, quina és la seva missió?
El 2009?
Sí, aquesta Comissió Assessora en Malalties Minoritàries,
assessora.
Sí.
Bueno, aquesta comissió, efectivament, va començar el 2009, amb un grup de persones, doncs, experts, de professionals experts d'hospitals, i també amb la participació de les federacions. En aquest cas, bueno, a Catalunya hi ha la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents i la delegació de FEDER, no? Nosaltres estem presents, doncs, per... l'objectiu final és aquest, és poder aconseguir aquests centres de referència pels malalts.
Sembla ser que heu funcionat bé.
Sí,
la feina s'ha fet perquè si teniu el mapa allà
el
sobre
mapa
la taula...
El mapa d'experts està sobre la taula i ara, doncs, falta acabar de fer les designacions i posar-ho en marxa. Es parla que el 2013 tot això hauria d'estar en funcionament.
Anna Ripoll, estem optimistes, no? Sembla que a poc anem avançant.
Pues jo diria que, a pesar de que aquest any, bueno, des de l'any passat podem dir, doncs el tema de la crisi,
yeah,
i tot això de les retallades, doncs sí que és veritat que estem una mica, doncs, com aturats i sabem que ens afectarà. A pesar d'això, aquests últims anys, ara parlo des de Catalunya, doncs sí que s'han donat passos importants i jo crec que podrem estar optimistes.
Vinga, doncs preguntes de l'equip, una miqueta de música i passem al test. Avui ens acompanya Anna Ripoll, que és delegada a Catalunya de FEDER, la Federació Espanyola de Malalties Rares.
Sí, una pregunta, Anna. Sempre parlem nosaltres de la integració de les persones amb discapacitat a la societat. Les persones amb malalties rares estan integrats a la societat?
Doncs, clar, uns sí i altres no, perquè com tot depèn del tipus de malaltia. Hi ha malalties que tenen moltes dificultats per trobar aquesta integració, altres malalties que per les seves característiques doncs, ho tenen més fàcil. En general, la integració és difícil, en general, però clar, depèn d'això.
Suposo que deuen haver moltes malalties de diverses branques de la medicina, no?
Sí.
Les associacions estan classificades també d'aquesta manera? Potser seria un ajut, no?
Sí. A veure, la federació té adherides a les associacions de pacients, no? Per exemple, aquí a Catalunya, la delegació es conforma per unes 40 associacions. A nivell nacional, FEDER té unes 200 associacions adherides. Aquestes associacions, cada associació és d'una malaltia en concret. Sí que és veritat que hi ha alguna associació que per tenir tan poca prevalència a la malaltia, doncs acull a diverses malalties una mateixa associació. Però sí, cada associació, en principi, és d'una malaltia en concret.
La del seu fill té una entitat pròpia?
Pues sí, la de Prader-Willi, a Catalunya existeix l'Associació Catalana Síndrome Prader-Willi, de la qual també sóc la presidenta des de fa ara 10 anys.
Té feina.
Sí. Ja. Jo tinc un trastorn esquizoafectiu i un bon dia em van diagnosticar una profunda ansietat, no parava de menjar, no tenia sensació de sacietat, mèdicament també tenia un àmbit de caràcter molt nerviós, medicació, em van ficar contra la bulímia, un medicament dit en Topamax, sí. I m'agradaria saber si algo en poquet termini s'assembla a... O sigui, a molt poqueta escala es pot semblar a el que pateix el seu fill. Perquè bueno, és que quan has dit lo de sí. Lo dels bombons, sí, m'ha representat tant a mi
sí.
Que m'he sentit molt identificada.
Bueno, sí que és veritat que hi ha moltes malalties que tenen característiques en comú, que comparteixen trets, que és normal. Però realment per fer el diagnòstic i per classificar-la, doncs s'ha de fer un estudi i s'ha de saber que aquestes característiques que presenta vostè doncs tindrien un diagnòstic de Prader-Willi. En principi, jo m'atreveixo a dir que no, però sí que hi ha malalties que comparteixen.
Dic, Anna, es podria dir que les malalties, bueno, que les malalties denominades rares venen totes del sistema neurològic, vull dir,
no.
Totes són neurològiques,
no té
o la majoria.
No. No, són malalties de tot tipus. Vull dir, alteracions cromosòmiques, neurològiques, hi ha de molts tipus. No té per què. Unes són hereditàries, l'altra no. Hi ha molta variabilitat.
Sort que tenim aquí www.enfermedades-raras.org en castellà, www.enfermedades-raras.org per tenir molta més informació. Anna Ripoll, delegada de FEDER a Catalunya, ha estat un plaer tenir-la al programa. Enhorabona pels avanços, per aquest mapa d'experts, per el bon funcionament de la comissió assessora. I quan vulguin, aquí tenen casa seva.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per el programa, per invitar-nos i per donar pues, una mica més de visibilitat i divulgació a les malalties minoritàries.
Podem anar parlant de malalties minoritàries en altres programes a través de les entitats que estan federades a FEDER, per
i tant,
exemple.
I tant.
Vinga, una abraçada ben forta, Anna.
Moltes gràcies.
Nosaltres ens quedem aquí, Sònia Burguesa, amb les notícies.
Molt bé.
Sí? Doncs vinga, repàs de l'actualitat del sector de la discapacitat en un bloc de breus informacions.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Repàs. repàs de les notícies d'avui, que és 9 de març, obert el període de presentació dels ajuts PUA de la Generalitat de Catalunya.
Fins al proper 21 de maig restarà obert el termini de presentació dels ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat, les PUA, i poden optar les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i reuneixin les condicions i requisits especificats a www.gencat.cat. A l'oficina virtual de tràmits podeu trobar tota la informació.
Més informacions, Helena Rakotsnik, esposa del president de la Generalitat, Artur Mas, ha visitat l'Institut Goodman.
El Goodman és un hospital de referència en rehabilitació funcional i rehabilitació neuropsicològica. Un dels objectius del centre és que les persones afectades per una lesió medular puguin assolir el major grau possible d'autonomia funcional, facilitant així la seva inclusió social.
I la Fundació IMO impulsa la campanya Trenca el setge a la visió, lluita contra el glaucoma.
La iniciativa coincideix amb la Setmana Mundial del Glaucoma, que se celebra de l'11 al 17 de març. La finalitat de la campanya és promoure la prevenció d'aquesta malaltia, segona causa de ceguesa al món. El glaucoma afecta 1 milió de persones a Espanya. La millor prevenció són les revisions oftalmològiques periòdiques.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més notícies. Un grup de persones cegues aprenen fotografia en un taller multisensorial que s'està portant a terme a la Delegació Territorial de l'ONCE a Catalunya.
Descobreix els sentits és el nom de l'activitat, que es completa amb música, escultura i aromes. Són 5 tallers artístics on els participants coneixen el funcionament de la càmera fotogràfica per utilitzar-la amb eina d'expressió.
I amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el CERMI, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, reclama accions positives per afavorir l'envelliment actiu de les dones discapacitades.
El CERMI ha elaborat un manifest amb un missatge de reflexió i suport a les dones grans, especialment a les que tenen una discapacitat o són cuidadores de persones dependents. Ho poden consultar a www.cermi.es. Recordem que enguany celebrem l'any europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional.
I acabem explicant-vos que l'ONCE també ha celebrat el Dia Internacional de la Dona ahir dijous amb 5 milions de cupons que van circular per tot Espanya.
L'ONCE i la seva fundació donen ocupació directa o indirecta a quasi 59.000 dones. De cada 134 dones que treballen a Espanya, una ho fa a l'entorn de l'ONCE.
Bé, doncs fins aquí les notícies. Ara a Petit Racó Literari, amb Mercè Guiu i Carme Raix.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Internet no és dolent, però hi ha qui en fa mal ús. L'assetjament escolar s'està traslladant a les xarxes socials. El problema és que molts pares som analfabets informàtics i això és un gran desavantatge per entendre què passa. Fins a l'existència d'internet, l'assetjament escolar es produïa gairebé exclusivament en l'àmbit de l'escola, però ara els joves es comuniquen a la xarxa i és en aquesta comunitat virtual on es produeix el que els anglesos anomenen cyberbullying. És més greu perquè la continuïtat de l'insult, la vexació, és més gran. A més, és cruel per dues raons. A vegades pengen fotos a les víctimes amb la voluntat d'ofendre-les o ridiculitzar-les i, a més, no acaba l'escola. Segons la fiscal Gemma García, responsable de l'àrea de menors de la Comunitat Valenciana, cal que els pares eduquin els fills per activar el senyal d'alarma. Entre tots, cal impedir l'humiliació a què molts adolescents es veuen sotmesos, amb conseqüències negatives a llarg termini, i donar importància, perquè la violència verbal o psicològica, i més encara física, va més enllà d'una cosa de nens i requereix tota la nostra atenció.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Com poder enxampar les ones que ho dolen, d'aquests sentiments que a estones controles i unes altres no. A través del curs explores la llum amb passes petites. Llàgrimes del temps han assaonat la terra tan erma que només volia llavors de bon seny per vèncer l'absurd. Al llarg del camí, la mateixa pedra t'ha fet aixecar i caure a vegades. Et sent sempre nua davant de les ones del teu propi mar. Els cants de sirena et fan navegar per on mai voldries. I tot d'una sens i un bon jorn t'adones? La vida és atzar, un tauler d'escacs per saber posar el peó i la reina al lloc adequat. No esperis trofeu, ja que mai no saps quin és el final del teu propi joc.
Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, por más sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
A veces te siento al tumbarme al sol.
I entrem ja dins del segon tema del programa. Avui ens acompanya Sílvia Sánchez des de Madrid, és directora de Relaciones Institucionales de FEAPS. Què tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer con vosotros, porque os lo merecéis. Hemos descubierto también Somos Mujeres, un precioso documental de 34 minutos en el que conocemos 5 testimonios de mujeres con discapacidad intelectual.
Así es.
Además que lo tenemos disponible en vuestra página web, www.feapsmadrid.org. Feapsmadrid.org. También Somos Mujeres. 5 historias que van directas al alma y al cerebro, me atrevería a decir, porque no solo es tocar la fibra sensible, es hacerlo con inteligencia, como vosotros.
Pues muchas gracias, Ana. Lo cierto es que nosotros no queríamos hacer unas historias sensibleras, que a veces, bueno, caemos en ese error sin querer, todo lo contrario. Queríamos buscar una realidad, lo que pasa que a veces la realidad es sensible y estas realidades lo son, ¿no? Nosotros creemos que se afronta el documental con mucho realismo, sin caer en tópicos dramáticos, y se refleja la vida real de 5 personas, con todo lo bueno y con todo lo malo que tienen esas vidas, ¿no? Pero al fin y al cabo son 5 mujeres, 4 mujeres con discapacidad intelectual y una quinta es la madre de una persona con discapacidad intelectual, en concreto con un trastorno de autismo bastante importante. Y bueno, pues se refleja su vida cotidiana, ¿no? Ellas nos han regalado, digamos, esa parte de su vida, nos han dejado meter las cámaras en un día de su vida cotidiana y eso es lo que queríamos que viese el conjunto de la sociedad.
Descubrimos historias como las de una madre con discapacidad intelectual que afrontó sola la maternidad, no teniendo apoyo de familia, ni del compañero, ni de los propios médicos, ni la sanidad. Todo el mundo le decía que lo mejor que podía hacer es renunciar a su hija.
Sí,
y esta mujer salió adelante con la niña. Es que qué grito a la libertad, el testimonio de esta persona.
La verdad es que la historia de Noelia es una historia tremenda, pero es una historia tremenda de superación y de una persona que sabe realmente lo que quiere y lo que tiene que hacer para conseguirlo. Y cuando a Noelia en un momento dado la dicen, pero tú cómo vas a tener un hijo, ella dice, es que yo quiero tenerlo, o sea, y es mi libertad y mi opción. Y es verdad que al principio la familia se queda sorprendida porque realmente, bueno, pues no es una noticia fácil de asumir tampoco, pero una vez que ella demuestra no solo que quiere con todas sus fuerzas tener a esa niña, sino que además que va a hacer todo lo posible para ser ella autónoma y ser capaz de mantenerla, y además lo consigue, bueno, pues afortunadamente ella ahora sí que cuenta con el apoyo de su familia. Afortunadamente, FEAPS Madrid cuenta con una red en la que atendemos precisamente a madres con discapacidad que han decidido tener a sus hijos y les damos los apoyos tanto a ellas como a los niños, que en la mayoría de los casos ninguno tiene discapacidad.
Vemos la historia de Noelia, como tú comentabas, junto a otra historia, en este caso una mujer con discapacidad intelectual con un alto grado de dependencia. Su madre ya lo explica en el documental, siempre necesitará la ayuda de una tercera persona. Bien, Silvia, lo habéis hecho muy bien, porque este documental se está proyectando en diferentes actos de celebración del Día Internacional de la Mujer por toda España.
Sí.
¿Es verdad que vais a estar en la muestra de cine realizada por mujeres en Huesca?
Sí, así es. Allí estaremos y bueno, hemos estado, estamos en Huesca el día 15, me parece, que sí, creo que es el 15 de marzo, exactamente. Vamos a estar también en el Festival Internacional de Género, que se celebra en Soria el día 16. A lo largo de toda esta semana hemos estado en múltiples municipios de la Comunidad de Madrid. Hoy mismo vamos a estar en Alcalá de Henares. Hemos estado en Navarra también esta semana. En fin, la verdad es que está difundiéndose bastante bien el documental y está llegando mucho a la gente, afortunadamente, que era lo que pretendíamos, ¿no?
Bueno, pues, ¿para cuándo en Barcelona? Es lo que hay que preguntar.
Pues la verdad es que nos tenemos que poner a ello y esperamos que en los próximos meses podamos estar en Barcelona y mostraros la realidad de estas cinco personas que realmente merece la pena conocer.
Pues todo el apoyo desde el programa Cataluña Sin Barreras tendréis, desde luego que sí, cuando vengáis por aquí, por Barcelona. De momento, enhorabuena por este
Muchas
documental.
Gracias.
También somos mujeres. ¿Lo vais a preguntar a presentar algunos premios importantes?
Pues lo estamos intentando. Nosotros a todos los premios que se convocan y que consideramos que a lo mejor tiene cabida, tanto nosotros desde FEAS Madrid como su directora, que es Diana Nava y que es una persona fantástica, bueno, pues intentamos presentarnos a ver si hay suerte.
Pues que la tengáis porque lo merece, ¿eh? De verdad.
Muchas gracias.
Pocas
Ana.
Veces se ven cosas tan bien hechas. También somos mujeres, un documental de 34 minuts que us recomanem especialment per saber com és realment el món de la discapacitat des del punt de vista de 5 dones amb discapacitat intel·lectual. www.feasmadrid.org. Gràcies, Sílvia. I nosaltres continuem per aquí. No hi havia una altra millor manera de celebrar el Dia Internacional de la Dona més que al costat d'aquestes 5 dones amb discapacitat intel·lectual. Ofertes laborals, vinga.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Al costat de Montse Clotet us presentem les ofertes, com sempre, el nostre recorregut del laboral s'inicia a la capital catalana on busquen artista 2D.
Per responsabilitzar-se de la producció gràfica de videojocs, de principi a fi, dins l'equip de producció, amb gran creativitat visual, coneixements de programes d'animació i bon nivell de dibuix artístic. Jornada completa i contracte indefinit.
També a Barcelona, establiment de restauració cerca director de centre.
Dirigirà i optimitzarà la tasca de l'equip humà i de proveïdors, amb formació superior preferiblement en restauració, coneixements de dietètica en nutrició, carnet de conduir i vehicle propi. Jornada completa.
A Terrassa s'ha de cobrir un lloc de tècnic laboral.
Farà nòmines, altes, baixes i tot tipus de gestions relacionades amb el departament de personal. No es demana formació específica, però sí experiència demostrable en lloc similar. Jornada completa.
A Cornellà de Llobregat sol·liciten informadora de punt d'atenció al client.
Per atenció presencial i telefònica, amb mínim FPU administratiu o experiència equivalent. Jornada completa en horari de tardes.
Oferta a Abrera, una empresa de maquinària industrial té dues vacants.
Una de cap de recanvis amb enginyeria tècnica i bon nivell d'alemany i anglès i una altra de gestor de recanvis per atenció a clients, amb FP2 mecànica. Tots dos amb mitjà de transport propi per accedir al lloc de treball. Jornada completa.
I ja per acabar les ofertes d'aquesta setmana, Esplugues necessiten recepcionista.
Per l'atenció de trucades, visites i tasques de suport amb formació administrativa o experiència. Jornada completa.
www.portalento.es per trobar aquestes i altres ofertes laborals per persones amb discapacitat o el telèfon d'Inserta a Barcelona 93-238-4949. 93-238-4949. Precisament de la integració de les persones amb discapacitat al mercat de treball és que parlarem a la nostra tertúlia d'aquí, Abans, però, passem pel món molt poc suau del Sant Genís.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Sant Genís.
Bon vespre, amics oients. L'expresident de Brasil, Luis Ignacio Lula, obrí la senda que més tard adoptarien altres països de la zona. És l'exemple sud-americà, continent que ha patit encarnissadament la guerra de guerrilles per les ideologies clàssiques, la dreta autoritària i l'esquerra revolucionària. Aquestes han quedat endarrere per donar pas al pragmatisme. Nelsa Curbelo, candidat al Nobel de la Pau, diu que no hi ha polítics d'esquerres o de dretes, sinó que ara toca parlar de bons i mals estadistes. No sé si aquest model és extrapolable a Europa, si més no, al nostre país. Els nostres governs solen estar composats per persones d'un únic i mateix color. La disciplina de vot als parlaments impideix el lliure debat de les idees que ara és liderat per tres o quatre capitostos de cada partit. I així anem, com una poc suau gàbia a gris. A més, les més ressentides, les de sempre, les polítiques socials.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo.
Doncs no tenir por és una circumstància que més val que ens acompanyi si hem de buscar feina i, a més, tenim una discapacitat o una malaltia mental. Avui, feina i discapacitat, problemes reals. La cosa no ha estat mai fàcil, però ara encara menys, amb la crisi. Els tertulians, Montse Clotet, Xavier González, Montse López, Ignasi Sant Genís, què tal, companys?
Molt bé.
No sé com me'n sortiré d'aquí, perquè no, de quatre que sou...
Com amics.
Dos busqueu feina.
I tant.
Dos busquem feina. Temps,
sí. I els altres dos viviu en una altra dimensió, no?
Pensionistes.
Com a pensionistes. Però teniu una certa experiència.
En contra de la nostra també, voluntat, també. Bueno, jo per almenys, vull dir, a mi m'encantaria treballar, però és el que hi ha.
A veure, és curiosa la situació. Dues persones amb prestació, amb pensió, dues persones que busquen feina, tots quatre amb discapacitat, i jo, que sóc la conductora, una cinquena que està treballant. No? O sigui que tenim coses a dir.
De tot.
Em sembla.
Com en botica, de tot.
Ens surt a compte treballar?
Jo crec que no. Va, si comencem així, jo crec que no. Lo que passa
a,
que...
a vegades no és qüestió de que et surti a compte o no, no, és qüestió de la necessitat de treballar. Sí. Per la necessitat de tindre uns ingressos per poder sobreviure. Sí. Evidentment, ens sortirà tant a compte com a qualsevol altra persona que no hi hagi, que no tingui discapacitat. Ja sabem que s'està treballant amb uns sous en precari totalment actualment, però això ens passa a nosaltres i li passa a tothom.
Exacte. Jo crec que si demanem la integració hem de començar per integrar-nos al mercat laboral com tothom, no? Jugar les mateixes cartes.
Tal i com està actualment.
Exacte. Tal i com està, hem de jugar-nos a la... És difícil, però el còmode és no bellugar-se, no? Clar, jo no em puc bellugar... Jo em tinc que bellugar per força perquè no tinc pensió. Aleshores, és obligat, però si la tingués, si intentaria, si puc, treballar, integrar-me en el mercat treballat, si em deixen, clar. Perquè, clar, després... Ja...
Mireu, he fet un estudi de mercat. M'he posat a buscar feina com a cuinera. I he trobat uns sous de 700 euros bruts.
Sí. Bruts?
Sí.
Imagina't.
Sí. He trobat això,
de vergonya.
Mira, Anna, ja saps que jo preparo les ofertes laborals cada setmana i a vegades es pot pensar que em presento algunes que demanen moltes coses, però és que n'hi ha que em fan tanta vergonya els sous que hi ha que ja no les poso. Perquè no només això, o no només d'ajudants de cuina, sinó auxiliars administratius amb jornades complertes de jornada partida que pleguen a les 8 del vespre també, per això, per 700, 800 euros.
Jo he anat al mercat ordinari, Montse Clotet, al mercat ordinari, als típics portals en internet.
Bé, el que et deia abans, vull dir, estem amb la mateixa... En aquest cas, estem en la mateixa situació.
Diuen que el treball dignifica, t'honra, et realitza...
Sí, això deia Pepe Rubianes.
Perquè, clar, amb els sous que trobem, no sé si ens sentirem massa dignificats.
Jo penso que que dignifica si et realitza. Si no et realitza, ja és una altra cosa, no?
El sou no és important. Penses que el sou no és important?
Clar que és important, clar que és important. De fet... El treball és tant un dret, però també és un deure. Vull dir, hi ha les dues vessants. Si una cosa és bona, l'altra és dolenta, i s'ha d'escollir un entremig entre
doncs, tot plegat. Doncs jo crec que si tens la gran sort, que hi ha molt poca gent que la tingui, de poder treballar amb algú que t'estimuli i que t'agradi, a vegades no és tan important el sou.
Això seria lo maco.
El que passa que això li passa a molt poca gent. I ho dic perquè jo mateixa ho he fet. Per treballar en una cosa que m'agradava i disfrutar-ho, m'ha sigut igual el cobrar poc.
Realitzar és molt difícil. O sigui, quan tu tens la necessitat de guanyar uns diners perquè tens que pagar cada mes una hipoteca, evidentment no pots escollir. Agafes el que sigui. Aleshores, aquí hi ha l'abús. Perquè aquest abús és amb aquests salaris, no? Això és indignant, no? Però com que hi ha molta demanda, a l'empresari, doncs, d'això se'n beneficia, no? Pagant poc.
Que maco és poder treballar, com diu la Montse. El que no és maco és, vull dir, voler treballar i que t'hagin tallat les ales per una raó o una altra, vull dir, això sí que és frustrant.
Exacte.
És més còmode buscar la manera de trobar una prestació més que una feina?
No. Bé. Tant és difícil una cosa com l'altra. Vull dir,
Home, còmode i com estan les coses ara, es donen poques prestacions i tampoc no és gens fàcil. A veure, jo tinc una discapacitat del 67% i no soc pensionista i no rebo cap ajut. Haig de treballar per guanyar-me les garrofes. Cada vegada que... Mira, no hi ha res que m'emprenyi més cada vegada que vaig a la farmàcia o vaig al metge i em diguin receptes de les verdes? No ho entén ningú. Jo, la veritat és que tampoc no ho entenc. I no és que no vulgui treballar, però potser si tingués una pensió podria treballar amb altres coses, potser no remunerades, que m'agradessin més.
Jo crec que hi ha un
cop. I potser seria just perquè...
Imagina, Montse, quin estigma també pel col·lectiu de persones amb discapacitat que ja se sobreentén que han de portar receptes de pensionista.
Sí. És que, mira, ho he dit perquè ahir mateix em va passar a la farmàcia, una farmacèutica que em coneix, a més, però m'ho va tornar a dir. I tu, com és que et pagues els medicaments? Dic, doncs mira, noia, jo haig de treballar com tu per guanyar-me les garrofes.
Increïble. O sigui, jo penso que això és un caos total. O sigui, des del punt de vista de que quan un estudia no se li pregunta... O sigui, per exemple, un senyor que vulgui ser abogat. Quants abogats necessitem en Espanya? Quin control se segueix perquè no tothom faci la mateixa carrera i que demà pugui fer la carrera que ell li agradi? O sigui, jo penso que és una disbauja, això. Tothom té títols, tothom té grans estudis.
És la llibertat.
I aleshores una llibertat, però clar, no hi ha tanta demanda per això. Aleshores veus nanos que són advocats fent de comercial o venent cosmètica. O sigui, aleshores inclús tens que agafar un currículum i falsificar o dir que tens menys coses o menys... Perquè si no t'agafen. O sigui, és un caos absolut.
Jo particularment estic bé dins la meva pell. Ara penso, tu ara mateix acabes de dir, quin estigma té el col·lectiu que veuen a la Montse entrar en una farmàcia i li diuen que si no paguen recepta.
Per favor.
La prestació té unes coses bones, però també en pot tenir unes altres de dolentes, vull dir...
Perquè, a més, Sant Genís i la resta, l'estigma no sé si va una mica implícit a que es vegi molt la discapacitat, perquè vosaltres us imagineu que el diputat Josep Maria Llop li diguin per què no té receptes de pensionista?
Bueno,
per què no li diríem?
Suposo que no.
És una persona cega.
Sí.
A veure...
Però té un càrrec polític.
Quan va a una farmàcia
però
no
si
el
no el coneixen.
Bueno.
Però clar, si entra una persona en cadira de rodes, ja se suposa que ha de tenir receptes de pensionista.
Sí.
Com és la cosa? Per tant, hi ha unes discapacitats més estigmatitzants que unes altres.
En aquest aspecte, sí. En aquest aspecte, sí, veritablement. Veritablement.
No hauria de ser així, no? Suposo que tothom que té una discapacitat tindria que ser tractada baix el mateix ressò que qualsevol. Aleshores, el que no pot ser és que un sí, uns altres no. O sigui, qui delimita això? O sigui, on està la barrera? Què tinc que fer?
I sobretot, a més, també, en el cas de la gent que, per exemple, que em coneix i que sap que jo és arrel d'un accident he tingut aquesta discapacitat.
És que, no? És que una cosa és per malaltia i l'altra cosa és per accident. És que és molt diferent, vull dir.
Però, bueno, de totes maneres, Jo crec que en el col·lectiu de la discapacitat una cosa que també hi ha és que a vegades ens hi arrepengem una miqueta, per això.
Sí, perquè jo volia preguntar-vos ara si realment els que busqueu feina, si us esteu formant, perquè el mercat laboral és molt competitiu. Aquí s'ha de saber de tot, s'ha de parlar quatre llengües, has d'estar disposat a cobrar molt poca cosa, però, ostres, els requisits són elevats,
I experiència, i et demanen... els idiomes més l'experiència.
Jo m'he estat formant constantment. Aleshores, o sigui, ara estic sense feina i també em demanen que em formi més. Aleshores, ja no ho sé, jo ara necessito treballar, no formar-me tant. Aleshores, que em donin una oportunitat, sé fer de tot, vull dir que... O sigui, jo m'ofereixo qualsevol cosa, tristament, però és que no em toca una altra cosa, o sigui, no puc fer res més.
Jo, com que la meva feina... Bueno, ja saps que jo era productora audiovisual, quan vaig anar a FSC, per exemple, la primera vegada que hi vaig anar, i els vaig presentar el currículum amb amb totes les feines que havia fet i tot el que havia treballat, el primer que em van dir és que aquí feina per tu no en trobarem.
Ves-te'n a l'INEM.
No en trobarem. No, a l'INEM tampoc. També em van dir el mateix.
Aquí no trobaràs feina.
Això, feina per tu no en trobarem. Contactes, en teoria. I jo els... No, però és que el que jo els vaig contestar és dir, sí, vull dir, jo el que vull és treballar per pagar factures.
Clar.
Del que sigui.
Del que sigui. Ho dic pel que deia el Xavi, no?
Suposo que has d'amagar, no?, inclús, que no estàs tan fotut. O sigui, d'alguna manera dir, no, si estic força bé, no tinc res, no? O sigui, tens que demostrar...
No, si no era pel fet del fotut, sinó pel nivell.
Escolteu-me, m'he anat...
Particularment, dono gràcies perquè disposo d'una pensió actualment. Però el mercat laboral ara, en aquests moments, està molt malament per tothom i per nosaltres, especialment, encara més.
Perquè tu, com a arquitecte, què faries ara?
Doncs imagina't.
Tots els teus companys estan a l'atur? Escolta'm, de tots els teus companys de carrera, l'únic que té ingressos ets tu.
Ves a saber, potser sí.
Perquè la resta, l'arquitectura, ha estat una...
Doncs sí, ha tocat de ple,
Per això us dic. Mireu, m'he anat a una oficina de l'INEM i m'he quedat assentada en una cadira 2 hores. Per veure el panorama. He vist, en una de les oficines de l'INEM, no vol dir que se siguin totes iguals, que les ofertes estan en un carpassà de paper on s'ha de consultar per part de tothom.
2 llocs i amb una pantalla també que van passant.
Sí.
Clar, és que últimament m'hi estic passant unes horetes també a les oficines de l'INEM.
Però és que jo sóc discapacitada visual, Montse.
És veritat,
i què
no
vol
és
dir,
accessible
això?
Per tu?
No veia res.
Clar, tu no veus.
Els funcionaris no donaven a l'abast, no podíem ajudar-me. Em van enviar a internet, vagin vostè a casa i consultin les ofertes des de casa.
Sí.
De fet... telemàticament sí que les pots consultar, perquè sí que és accessible la web, però veritablement en les oficines no ho és.
De fet, ara als llocs de treball hi ha una plaça i per cada plaça hi ha 200 aspirants a ocupar-la. Vull dir que has de competir en 200 persones més a veure qui...
Però escolteu-me, nosaltres tenim una certa avantatge perquè sortim molt econòmics a un empresari. Ho diem això quan anem a buscar feines? Quan tinc contractim que li sortiré?
Jo sempre faig la broma. Dic, mira, dona... major de 45 anys i amb un 67% de discapacitat, més rentable impossible.
Exacte, moltes avantatges fiscals.
Doncs
a més,
tot...
no em sap cap greu, si em contracten per això.
Si això fos un avantatge real, l'ISMI t'asseguro que es compliria i no es compleix.
Sí, però per què no es compleix l'ISMI? De qui és culpa que no es compleixi?
De tots.
Jo crec que és una mica de tot, també de l'empresari, de les institucions que no la fan complir i de que no s'informa bé.
Escolta, Montserrat, ara que els inspectors busquen diners a tot arreu, és que podien treure, denunciar les empreses que no compleixen amb la LISMI, però filó,
I tant,
hauríem,
que sí,
Hauríem de denunciar...
Perquè no la compleixen, i et diré més... El que és més penós encara és que hi ha una cosa que se'n diu mesures alternatives, que és que les empreses comprin certs productes o serveis a unes empreses especials, i la majoria de grans empreses que compleixen la LISMI de veritat ho fan per mesures alternatives, no perquè contractin gent amb discapacitat.
A inspectors d'Hisenda ens ficarem. Una oposició.
Denunciar-ho,
Sabeu que seria lo meravellós que tots fóssim persones.
Adéu, companys i companyes. S'ha acabat el programa.
Fins la setmana vinent.
Vinga, sigueu persones felices i solidàries. Adéu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. And I try, but every time I see your face.
Ràdio Estel.